El confinament humà dels darrers mesos ha afavorit la natura i aquest 2020 serà recordat també com un any excepcional pel que fa a les observacions del nostre medi ambient i de la fauna. Carmelo Convalia, a les pàgines de Diario de Ibiza, ens explicava que a Formentera ha tingut lloc l'esdeveniment de l'any pel que fa a les Balears en el món ornitològic. Anem a l'Estany Pudent. Allà el fotògraf Gerardo Ferrero i el biòleg i ornitòleg col·laborador d'aquesta casa, Santi Costa, han pogut observar una parella de xatracs menuts que hi han criat i niat. Es tracta d'una escena del tot insòlita a les Balears, on aquesta au fins ara no se sabia que s'hi hagués reproduït. Per parlar d'aquesta sorprenent troballa, comptem avui el de Farafara amb en Santi Costa. Molt bon dia, Santi.
Bon dia, Pepo, què tal?
Bé, contents de xerrar amb tu i més encara d'un esdeveniment com aquest. És l'esdeveniment de l'any pel que fa a ornitologia a les Balears?
Sí, sense dubte. És a dir, que criï una espècie nova a Formentera ja és un èxit, diria, seria notícia, però que més avant sigui la primera vegada que cria tota una comunitat autònoma, com són les Illes Balears, doncs, clar, és un aconteixement, és una novetat molt, molt interessant.
A veure, explica'm-nos un poc com ha anat aquesta investigació, que té alguns tocs detectivescs, diguem-ne, perquè això va començar fa setmanes, eh?
No tant, tampoc. És a dir, mira, amb en Gerardo, nosaltres fem sortides habitualment els dos, de tant en quant, és a dir, ens trobàvem i anàvem a mirar, i un dels dies que sortíem, que va ser el primer dia, després del confinament, precisament, just el primer dia que es podia, vàrem fer la sortida. I jo sé que vaig veure un tot sol, en aquell moment no vaig veure la parella, sinó un individu, i li vaig dir, dic, mira, aquest no el tens, aquest no el tens en les fotos, no he vist mai que el tingues. I li va fer una sèrie de fotos, perquè ell no el coneixia, i dic, bueno, aquest és un llambritge menut, o xatrac menut, com depèn, a Balears es diu llambritge, aquí no tenia un nom especial.
Sí.
I a partir d'aquí, pues, clar, el vàrem seguir observant, i ell, com hi va pràcticament cada dia, un dia ja m'envia un WhatsApp i em diu, però aquest bitxo pot criar aquí? Dic, home, potser pugui, però no he criat mai, perquè diu, té un comportament nupcial, que feia el mascle pescava i feia ofrenes a la femella i tal, i efectivament, i a partir d'aquí van anar seguint i ja vèrem que estava covant i ha tret tres polls.
Caram, explica'm-nos on va passar, o sigui, l'escenari quin és, Estany Pudent?
Sí, Estany Pudent, que és lo típic. Vull dir, és a dir, enguany s'ha concentrat molt la cria, precisament molt prop de la Sabina, en els primers estanys.
Sí.
La cria d'Estany Pudent realment es concentra en aquesta zona i més, diríem, en dret de la depuradora o cap a aquella zona.
Esbrolls.
La zona talment d'esbrolls. Allí és molt bona zona de cria, però fa uns anys que com les parets, els murs que separen l'estany dels canals que hi ha després, estan molt derruïts i no impedeixen que entri aigua. Cada vegada que hi ha vent del nord, entra una gran quantitat d'aigua allà i el que fa és fer malbé molts de nius de les espècies que crien a la platjola que queda darrere el mur. I, en canvi, a la zona de la Sabina els murs estan molt millor, estan més alts i permet que es formi una platjola, que és el que necessiten molts d'aquestos, és a dir, els avisadors, les abocetes, les becs d'Helena, picaplatges, i al final, pues, crien allí on troben un lloc adequat i menjar al redor que els puguen nutrir els polls.
En el cas d'aquesta parella de llambritges o de xatracs,
sí. On
van niuar això? Niuen al terra mateix? O...
Sí, niuen en terra. Normalment niuen a una platja, però aquestos, bueno, una platgeta, diríem, una platjola que hi ha arena i grava i pedretes. I en aquest cas, però, curiosament, ho varen fer damunt Posidònia morta. Hi ha uns munts de Posidònia molt prop de la Sabina i damunt un d'aquests munts de Posidònia varen fer el niu i varen criar allí.
Molt bé. Bé, doncs tinguem un compte. Estem a la zona del Parc Natural, a l'Estany Pudent, a la zona més pròxima, diguem-ne, a la Sabina, en un d'aquests murs de les antigues salines, doncs a sobre d'una acumulació de Posidònia. Allà és on ha tingut lloc doncs aquesta niuada d'aquesta parella de llambritges, de xatracs, un fenomen inèdit a Formentera. I han tingut els polls, diguem-ne?
Sí, de moment estan creixent bé, són tres polls i estan creixent, els alimenten contínuament els pares, és a dir, els polls surten en seguida del niu, pràcticament en un dia o dos ja estan correguent allí per la platja, però dura durant un mes o això que que no volen encara, vull dir que estan en terra, no han desenvolupat encara plomes d'adults, els tenen el plomissó. Per dir-ho gent que ho ha vist, tenen una apariència doncs, com d'una gavina petita, d'un gavinot, és a dir, és un bitxo així, i els alimenten amb peix perquè aquest bitxo pesca i pesca de manera molt espectacular perquè es tiren picat de 10 o 15 metres d'altura i pesquen els canals que hi ha al redor, que hi ha petits peixets, hi ha gambúcies, que és un peixet que va introduir curiosament la salinera perquè és un peix que es menja les larves de moscar.
Ah.
I en el seu moment van introduir aquest peixet i ara doncs, constitueix una font de pesca de diverses espècies que viuen a l'entorn.
Caram, és veritat, aquesta manera de pescar que té la llambritja és espectacular, perquè el pardal, l'ocell va volant fins a un d'aquests canals i queda com suspès en l'aire un segon i després baixa en picat, no?
És com un xuriguer o que es cerneix allà dalt i quan veu l'oportunitat baixa en picat. És a dir, i és una au petiteta, és a dir, és més petit de tots aquests. Hi ha moltes espècies similars i aquesta és la més petita de totes, però esverra, es brava, vull dir, si s'atraca una gavina me li peguen una pallissa enorme, vull dir, aquest dia ja s'havia atracat una gavina i, bueno, me li foteren una persecució que allò pareixia a l'oeste, no? Vull dir, vaja si se'n va a la gavina. Els dona molta força tenir cria, això passa en totes les espècies. Clar. Quan tenen cria es mostren molt forts en el seu territori. En canvi, per allí prop van bec d'alena, van avisadors, van picar platges, i res, ni s'immuten, no es relacionen per res ni tenen una petita reacció. En canvi, quan s'atraca una espècie que ells consideren perillosa, vaja, la persegueixen els dos membres de la família fins que la fan fora.
Caram. Quin aspecte té el xatraco o la llambritja? Ho dic per si la veiem, que la puguem reconèixer.
Bueno, diríem que és com una gavineta petita, amb ales molt més estretes, però amb aspecte de gavina, en cova forcada, i té damunt el cap negre en su front blanc, que es diu esternula albifrons, precisament per aquest front, per aquest front blanc. I, de totes maneres, clar, en principi costa de veure, perquè s'està acostumat, però com que vola bastant, sobretot quan hi ha moments de pesca pespolls, que no ho fan tots els dies, sinó que ho fan en moments determinats, i quan estan pescant, clar, tu els veus pescant i els veus com es tiren en picats en els canals, i llavors ja aprens a reconèixer-lo. Ja t'ho dic, és com una gavina, però m'han diminut. Com una gavina per dir alguna cosa, perquè, en fi, tampoc és que sigui igual, però, bueno, una mica d'aquest tipus.
Caram, per cert, aquest xatrà, aquesta llambritja, normalment on criava fins a fer-ho a Formentera?
Cria a molts de llocs d'Espanya, per exemple, cria a bona part d'Europa, però sempre lligat a llocs humits, és a dir, una espècie que pesca, que necessita peix i, per tant, cria a llocs humits, típicament d'interior. Pot criar també una platja, però és molt més raro, li agraden molt aigües més tranquil·les, però pesca a la mà també s'hi fa falta. Aquí no hi pesca, jo l'he vist només pescant en els estanys, però qualsevol lloc humit, i pues, a Espanya pues, et cria tot el litoral levantí. Tampoc és tan raro que criï aquí, però mai havia criat a Balears. Bueno, mai que es sàpiga, mai que s'hagi observat, claro. Però cria pues, en els Delta, cria a Saldofera, cria a Múrcia, a Lagunes Andaloses, a Extremadura i fins i tot a interior, a Castella-La Manxa, inclús Castella-Lleó, a zones d'interior que hi hagi basses i que hi hagi zones humides on ell trobi peix, també hi cria. A Portugal, en fi, està bastant estesa. Està bastant estesa, però ja dic, precisament a Balears no es tenia ni una sola cita de cria.
Ara què s'espera que facin aquesta parella de xatracs i les seves dues cries? O sigui, estaran aquí tot l'estiu amb naltros? O...
Sí, en principi, fins que els polls siguin grossos i estiguen independents, seguiran aquí i els alimentaran. A partir d'aquí, el normal és que si hivern no el passin aquí. Perquè en els hiverns, esporàdicament se'n pot veure algun, però és bastant raro. Solen hivernar una mica més al sud, cap al nord d'Àfrica, i llavors per altres llocs se'n poden anar molt avall. És una espècie que colonitza Austràlia, es pot trobar a Sud-àfrica, en fi, té desplaçaments a vegades molt llargs, però tot aquesta, aquí el normal quasi és que faci hivernada en el nord d'Àfrica, que seria el lloc més habitual. I, no sé, és a dir, també podria quedar aquí. El que sí que esperam o desitjam és que l'any que ve torni. És a dir, havent tingut èxit reproductor, quasi el normal és que l'any que ve tornés a fer niu aquí. I normalment aquesta espècie crien colònies de més número d'espècies, de 5, 10, 15. Aquí ha començat una tota sola, veurem si acaba criant un grup o si no torna. En fi, això haurem d'esperar, però de moment li ha anat molt bé. No sé si pel confinament és arriscat dir-ho, però està clar que s'any, precisament aquest any, ha criat. Avui dia ha trobat bones condicions, ha trobat menjar, també és un any molt bo perquè els canals estan ben inundats i hi ha peix. En fi, s'han dat una sèrie de circumstàncies que l'han portat a criar aquí i tenir aquest èxit reproductor.
Per cert, Santi, se t'ha girat feina ara? Ho dic perquè, bé, no sé, igual dones o passes notificació d'aquest esdeveniment ornitològic, no sé si a SEO, BirdLife o...
Sí, sí, bueno, en principi ho passam en esgop. En principi hem redactat una nota, jo he redactat la nota i hem aportat les fotos d'en Gerardo, i redactam una nota i l'inclouran en un anuari que publica esgop. Esgop cada any publica un anuari amb diverses notícies i cites que es van tenguent i estatus de tota la fauna, en fi. I entre ells, pues, claro, si cria una espècie nova, pues es fa un petit article, una petita nota, s'incorporen unes fotos i queda constància de cria, pues, diríem a nivell científic i amb un medi de comunicació, diríem que és, en fi, oficial per aquest tipus de coses.
Ja ho veieu, eh? La llambritja o el xatrà, que per primera vegada es té constància que ha criat a les Balears i ho ha triat justament una de les zones humides més riques, més exuberants pel que fa a la natura de la nostra illa, com és s'estany pudent. Per cert, els últims anys, de fet, hem vist com altres espècies també criaven a la nostra illa per primera vegada. Estava pensant, per exemple, en el bec d'alena, en castellà, boceta.
Sí, bec d'alena ja 2 anys, de totes maneres, criant. No em record si era el 2012 o el 2013 es va detectar per primera vegada. Tinc que notar, ara no estic ni a casa, però bueno, més o menys, però bé, que no fa tant, que no fa tant. De fet, l'estany de quan jo vaig començar a observar ara ha patit un canvi enorme. A vegades ens queixam del parc natural perquè les expectatives no sempre cobreix tot el que ens esperam, però quan jo vaig començar, que era els anys 80, a l'estany sí que caçava. I hi anaven en cans i escopetes. Clar, un ca, l'estany és petit, al final hi ha tres camí i... És a dir, hi ha un petit espai, però aquest espai, si tu entres en un ca, ho aixecava tot. I no criava quasi res. Des de que jo estic allí, cria l'avisador, que abans no ho feia, cria el bec d'alena molt més recentment, cria l'ànec blanc, que tampoc criava ja als anys 2000, no va criar. És a dir, la polla d'aigua, tampoc coneixíem cria i també ara hi ha diverses espècies, diverses parelles.
Sí.
És a dir, tenim tota una sèrie d'espècies que estan criant que si no existís el parc, el fet d'existir el parc i va prohibir la caça i aquest tipus de coses, ha fet possible que es produís tot això. En fi, hi ha coses que jo penso que es podrien fer millor i que es podrien fer més, quizás perquè no tenen prou pressupost, que no ho sé, ja no vull entrar en tot això, però al mateix temps sí que és veritat que aquesta declaració de parc per mi és una sèrie de qüestions que fan que la riquesa a nivell de cria, bueno, ha augmentat de manera molt considerable.
Per cert, i els flamencs que segueixen aquí a l'Estany Pudent?
Sí, sí. Els flamencs són una altra espècie que podria criar. De fet, el flamenc cria a tot el litoral de Llevant, també. Hi ha lagunes, hi ha zones de Doñana, hi ha zones de Fuente la Piedra, que és una laguna malaguenya. En fi, cria a totes les zones que aquí seria factible que criar. El que passa que, de moment, no ho fa. Potser li falta una mica d'intimitat o una mica més de protecció o no sé. No sé què li falta o és que no troba perquè ara mateix flamencs, aquest dia mateix ja em vaig passejar per l'estany i em vaig comptar 22. Vull dir, flamencs n'hi ha. El que passa que són individus no reproductors. Siga perquè són massa joves o massa vells, ja no ho sé. En fi, individus que queden a la zona però que no estan criant. Seria un bombasso que començessin a criar, realment.
Doncs esperem que sigui la pròxima, no? Després del bec d'alena, després de la llambritja, doncs ara els flamencs. Per cert, el que ens quedaria una mica per millora és el que tu apuntaves abans dels murs, no? Aquests murs de la zona d'Esbrolls, una zona molt òptima per la cria, que no estan en bones condicions i a la mínima que hi ha una mica de mar s'aixequen les aigües de l'estany
i invadeixen tota la zona interior, que és precisament allà on més crien totes aquestes espècies, principalment bec d'alena i avisador i picaplatja. Crien talment a la platjola que es forma darrere el mur. Clar, aquest mur no protegeix. Aquest mur, i quan la mar va una mica alta i hi ha vent del nord, bàsicament, que és quan pega fort allí, aquests murs es veuen arrebassats i entra l'aigua i destrossen perquè deixes ous nedant, pràcticament. Mira que ells s'hi afanen, perquè he vist espècies en subec, sí com poden, posant els ous el més alt que poden, afegint-hi petites partícules, però clar, arriba un punt que si tant puja i tant s'inunda, doncs no poden salvar. Enguany mateix hi havia tres nius de bec d'Helena que se'n van anar a rodar amb una d'aquestes inundacions.
Mira. Així estan les coses. Per cert, ja per anar acabant, Santi, parlant de l'evolució de l'Estany Pudent, potser els que sí que han anat a menys han estat les capbussoneres.
Sí, però les capbussoneres, de totes maneres, és una espècie que no ha criat mai aquí. És una espècie migrant hivernant. Migrant hivernant. En aquesta època no n'hi ha, o n'hi ha molt poques. També sempre queda algun individu o no reproductor que queda aquí, però sempre en queden molt poques. I en hivern sí que és veritat que aquí havíem tingut una exuberància i que ara no hi és. És a dir, havíem comptat 2.000 i més individus, i en aquests moments, si un any en comptes 3 o 400, o 5 o 600, ja seria una exageració. I és difícil saber per què, també. Perquè, és a dir, ells viuen dins l'estany, estan tranquils allí, però potser o no hi ha tant de menjar, o han trobat destinacions on n'hi ha més. En fi, ells es mouen una mica per la quantitat de menjar que troben. I en aquest moment, doncs... Però, bueno, així tot hivernada és important, perquè mínim 200 individus hi són. Per tant, en fi, segueix sent una espècie important a l'estany.
Santi, et planteges, diguem-ne, fer una revisió al teu llibre, L'Estany Pudent, un món d'ocells, de l'any, sembla que és de la 84?
De moment no m'ho he plantejat. De moment no m'ho he plantejat. És a dir, hi hauria que canviar moltes coses, hi hauria que posar-s'hi i fer molts de canvis, però... Seria revisable, però ja dic, de moment no m'ho he plantejat. L'ideal seria que sortís més gent i fes més coses i anàs apuntant. De fet, no sé, avui en dia disposaria de molt més material gràfic perquè la col·laboració amb en Gerardo és molt bona. Vull dir, dins aquest camp ell va començar com a fotògraf que no sabia res d'ocells i ara mateix en sap. Vull dir, no està en la categoria d'ornitòleg expert, però... tant d'anar-hi i tant de fotografiar i té molt de material gràfic i quan una cosa no sap què és, doncs no sé, ho revisam els dos i miram de treure-ho un clar, i si jo tinc dubtes, doncs també tinc aquí consultar. I al final, clar, la quantitat de material gràfic que tindríem seria enorme, per tant no seria molt difícil treure una revisió, però no sé, me fa peresa, de veritat, me fa peresa.
El que deies tu, no? A veure si algú també s'anima.
Sí, estaria bé, perquè hi ha poc relleu amb aquest tipus de coses. Hi ha poc relleu. Hi ha una sèrie de gent que observa, però gent, bueno, una mica que va a la seu, que sí que passa alguna notícia en el GOP. Per exemple, típicament hi va una alemana, una Bàrbara Clark, que, sí. Bueno, alemana formenterera, perquè du molts anys a Formentera. Hi ha un altre, crec que alemana, un tal Meyer, que també envia informacions. I de vegades la mateixa gent d'Esparc es fan recomptes d'hivernants a nivell anual, en gener sempre es fa i llavors passa també el recompte en esgob. És a dir, hi ha gent que fa una sèrie de coses, però, no sé, una figura, una persona que tu digues ara d'aquí traurà molt de material. Jo el que m'agradaria, que a vegades ho comenta amb en Gerardo, que el propi parc assumís la publicació d'un butlletí, que ja em fa una pena enorme que no es faci, un butlletí, jo dic trimestral, però si es compta trimestral, fos quatrimestral o fins i tot bianual, per posar, aquí sortirien, és a dir, aquí podries treure un butlletí en totes les novedats, és a dir, totes les observacions i anar-les recollint. Seria preciós. Jo no crec que des tanta feina ni tant de pressupost, però tampoc no veig que es faci. No es treu, això.
Per cert, Santi, a tu, a finals dels 70, què és el que et va traure del món de l'ornitologia, de l'observació d'ocells?
Bueno, pues, jo havia acabat d'estudiar biologia, jo vaig acabar d'estudiar biologia als 70 i molts, i després ja em vaig posar com a professor, i en aquell moment no en sabia res d'ocells. Vull dir, bueno, jo coneixia com a pagès de Formentera, no? Coneixia una sèrie d'espècies, però precisament ses de llocs humits els tenia desconegudes de manera absoluta. Va ser un món absolutament nou quan hi vaig començar a anar amb uns prismàtics i una guia. Va ser un món totalment nou. I, bueno, i t'enganxa, vull dir, jo com a biòleg sempre he tingut interès en moltes coses i sent molt dispers. Vull dir, jo no som especialista realment en res. És a dir, quan coneixes de tot, tampoc no ho coneixes, potser no coneixes en prou profunditat determinades coses, però inclús com a ensenyant em interessava conèixer la fauna local i no sé, és un món que t'enganxa, quan hi comença a anar et comença a enganxar, i en els 80 i algo vaig començar a fer anotacions i des del 80 i pico jo vaig anotant, vaig tenir un baixó a partir del 2005, vaig estar 10 o 15 anys amb molt poca observació. I, bueno, llavors, a partir de les publicacions en Facebook, bàsicament de la Maria Serra, d'en Gerardo, em vaig tornar animat i, jolín, jo, si aquest veu tanta cosa, doncs jo també puc anar per allà i veure-ho. I, bueno, m'ha tornat a enganxar i ara, més o menys, de forma més o menys regular, hi vaig.
Santi Costa, gràcies una vegada més per submergir-nos en aquest món apassionant de la ornitologia, en aquest cas amb el descobriment d'un fet remarcable en el món ornitològic balear d'enguany, del 2020, com és la cria, per primera vegada s'ha constatat, d'una llambritja o un xatrac. Santi, gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu.